dia més, al magazín de Constantí Ràdio, amb Jordi Martínez i Noelia Silvero.
Què tal? Bon dia. És divendres 17 de gener. Comença un dia més. El Centre d'Esports Constantí realitzarà aquest diumenge 19 de gener la presentació oficial dels equips del futbol base que integren el club, una jornada que tindrà un caire festiu i de celebració amb castells inflables i activitats des de bon matí al camp de futbol municipal de la Coma. En parlarem avui amb el president del Centre d'Esports Constantí, Òscar Soler. I com cada divendres, les seccions habituals, les recomanacions que ens arriben des de la Biblioteca Municipal, les novetats que arriben a les cartelleres dels cinemes catalans i també cap al final del programa, un cop d'ull a l'agenda cultural del cap de setmana. Divendres 17 de gener, moment de repassar portades i titulars de la premsa d'avui. Noelia Silvero, què tal? Bon dia.
Molt bon dia. Comencem amb la portada del diari de Tarragona. El titular avui, los Mossos registran las oficinas de Iqoxe tras la explosión. Inspección de Trabajo había multado a la empresa química en 4 ocasiones por incumplir la normativa. I llegim també el testimoni, un dels testimonis que es produïa d'aquesta explosió. El cap de planta que va morir havia reconegut estar intranquil per la falta de personal i de seguretat. Aquesta és la notícia de portada amb què obren avui l'edició al diari de Tarragona. Seguim amb el Més Tarragona d'aquest divendres 17 de gener i llegim que els Mossos escorcollen les oficines de Cuoxe per ordre judicial, una comitiva del jutjat número 1 de Tarragona, i els agents van entrar ahir a la seu de la Canonja mentre la policia feia el mateix a Plastiver, al Prat, que pertany al mateix grup. I llegim també que mentre continuaven les mostres de condol per les víctimes, el govern explicava que Treball havia sancionat l'empresa fins a 4 vegades en els últims anys. En aquest cas, en imatge de portada, hi veiem avui a representants polítics i de la plantilla de l'Ajuntament de Tarragona durant el minut de silenci que van fer ahir com a mostra de condol per les 3 víctimes mortals. Fem un cop d'ull també als diaris digitals. Comencem pel Tarragona 21. La Generalitat va multar Iqoxe el 2015 per no passar a temps als controls de qualitat de l'aire. Al Tarragona Digital, 50 famílies de Tarragona es mobilitzen per recuperar les beques denegades als seus fills amb autisme. Enguany s'han endurit els tràmits administratius. Educació ja treballa per posar-hi solució. I a l'Infocamp, el CEREP tanca els actes del 40è aniversari amb la gala de Cluenda. La gala tindrà lloc avui divendres, dia 17, a les 9 del vespre, al Teatre del Casal Riudomenc. Més portades, seguim amb la del Punt Avui. Titular, l'empresa Iqoxe acumula diverses sancions de Treball. Va ser multada 4 cops per qüestions de salut i seguretat i per temes laborals. Els Mossos van escorcollar ahir les instal·lacions del grup a la Canonja i en altres indrets. A La Vanguardia, un poder judicial dividit avala Delgado com a fiscal general. L'òrgan de govern dels jutges dona llum verda al nomenament per 12 vots a favor i 7 en contra després d'un dur debat. En portada avui en fotografia, tant al Punt com a La Vanguardia, hi veiem la imatge del president d'Òmnium, Jordi Cuixart, que va sortir ahir de la presó de Lledoners amb un permís penitenciari de 2 dies, de què gaudirà amb la família i sense aparèixer en actes públics. És la mateixa fotografia que també podem veure a la portada del periòdico. Cuixart inaugura els permisos. La llicència de 48 hores li arriba després d'haver complert la quarta part de la condemna. En una portada en la qual també el titular és que el Poder Judicial avala contracor Delgado, reconeix per 12 vots a 7 els seus mèrits per ser fiscal general, però evita declarar-la idònia. El Partit Popular es reafirma en el bloqueig de la renovació pendent de l'òrgan de governs del jutge. jutges. I a la portada del diari Ara, 48 hores de llibertat, el president d'Òmnium surt amb el seu primer permís penitenciari després de més de 2 anys de presó. En la fotografia veiem la mateixa imatge de Jordi Cuixart sortint de la presó, en una portada en la qual també se'ns indica que els Mossos escorcollen l'empresa Icoxe i la zona zero de l'explosió. Els agents busquen proves d'una possible negligència per ordre del jutge. Seguim amb la portada del País. Un poder judicial dividido avala a Delgado por 12 votos a 7. El presidente del Consejo General del Poder Judicial presentó un texto inhabitual en el que suprimió toda mención a la idoneidad. A l'ABC, en aquest cas, el titular és Por imperativo legal, un poder judicial dividido avala la designación de Dolores Delgado por 12 votos a favor y 7 en contra, pero evita por primera vez valorar la idoneidad para el cargo de la exministra. I a la portada de La Razón, en aquest cas, el titular és Rechazo histórico del Consejo General del Poder Judicial a Delgado como fiscal general. El Pleno no se pronunció sobre su idoneidad y solo valoró los requisitos legales.
Anem ja amb les portades de la premsa esportiva. Avui a Mundo Deportivo, el titular conjura a Setién. El nuevo entrenador del Barça se lleva a la plantilla a cenar para cerrar filas y cohesionar el grupo 3 días antes de su estreno. Fueron todos los jugadores, salvo los lesionados Suárez y Dembélé, con la novedad de Riqui Puig en dinámica de primer equipo. Al diario Sport parla de buen rollo y trabajo, Setién entra con muy buen pie en un vestuario ilusionado con revertir la situación deportiva. El entrenador revoluciona el plan de trabajo para recuperar la intensidad y el tono físico del equipo. Al diari Marca, que té a Iker Casillas com a protagonista de la portada. Iker for president. Encuesta marca.com, la afición le respaldaría como candidato a la presidencia de la Real Federación Española de Fútbol. El 94% preferiría a Casillas antes que a Rubiales. Y al diari AS, amb Gareth Bale como protagonista de la portada. Y al titular esperando a Bale, el galés disponible mañana ante el Sevilla, lleva 140 días sin meter un gol. Són les portades i els titulars que ens deixa aquest divendres 17 de gener. Fem una pausa i d'aquí uns moments parlem amb el president del Centre d'Esports Constantí, Òscar Soler.
Informació, proximitat, cultura, entrevistes, actualitat, música, poesia, nutrició, història, patrimoni, esports, debat, salut, societat, notícies, literatura, gastronomia... Tot ho trobaràs a Constantí Ràdio. 20 anys en sintonia amb tu.
Yo te veo, te siento, te oigo en cada instante de mi vida, desde que te conocí.
Animals, un programa de cultura i literatura amb Àlex Caburrasi, divendres a les 5 i dissabte a les 4 de la tarda.
Qué tarde más bella, una vuelta, un giro, un tócame que no te miran.
Animals, la literatura a Constantí Ràdio.
Endinsa't en el món de la poesia.
A Constantí Ràdio, durant el cap de setmana et mantenim informat de l'actualitat local amb el resum informatiu. Un programa resum amb les notícies més destacades de la setmana d'àmbit local. Dissabte i diumenge a les 10 del matí i en redifusió a les 2 del migdia.
Quan juga el Nàstic, te'l donem en directe. La transmissió del Nàstic. Aquest diumenge, a les 12 del matí, no et perdis el partit de segona B amb Adrià Tella i tot l'equip de Ràdio Ciutat de Tarragona. Nàstic Barça B. Els partits del Nàstic tenen el patrocini de Repsol i Movistar Plus.
Constantí Ràdio, 97.9 FM. 20 anys amb tu.
El Centre d'Esports Constantí realitzarà aquest diumenge 19 de gener, dins els actes de la Festa Major d'hivern, la presentació oficial dels equips que integren el club. Una jornada que tindrà un any més un caire festiu i de celebració amb castells inflables. Des de bon matí, al camp de futbol municipal de la Coma. En volem parlar avui amb el president del Centre d'Esports Constantí, Òscar Soler, a qui saludem, president. Què tal?
Molt bé,
bon
hola.
Bon dia.
Bon dia.
I gràcies per ser aquí.
Moltes gràcies a vosaltres per l'invitació.
Com dèiem, president, un any més aquesta presentació, emmarcada dintre de la Festa Major d'hivern. En els últims anys ja us heu decantat per aquesta data, tot i que anteriorment doncs, ho fèieu més a començaments de temporada. Ja porteu un parell d'anys en què aprofiteu aquesta Festa Major, eh?
Sí, intentem sempre buscar un cap de setmana que estigui bastant lliure de dates, perquè clar, nosaltres, per l'activitat normal, tots els caps de setmana hi ha partits de futbol i sempre hi ha algun problema. Algun any hem intentat agafar algun dia festiu o que no tinguessin futbol, però què passava? Que moltes famílies aprofitaven per marxar, per fer algun viatget o alguna cosa. I clar, deies, ostres, dius, també ho entenies, no? Dius, les famílies que cada cap de setmana estan més o menys hipotecats al partidet, un cap de setmana que tenen lliure, volen marxar, i clar, ens quedava una mica coixa la presentació. I llavors, ara simplement busquem un cap de setmana que els equips més o menys els puguem canviar d'hora, de data, de dia, i poder tenir un matí lliure al camp. Aquest any, com no en sortia cap data, curiosament, van dir, pues, si hem de moure equips i hi ha d'haver-hi algun partit el mateix dia de la presentació, pues, ja que és qualsevol cap de setmana, pues, van dir, pues, mira, el de Festa Major i aprofitem. Llavors, aquest any què passarà? Que tenim un partit a les 10, em sembla que jugueu un alevi, i quan acabi el partit, que acabarà a les 11 i mitja, pues, mitja horeta, fem la presentació, tindrem mig camp lliure, que aquell mig camp lliure és el que on instal·larem els castells inflables i en farem on els nens jugaran i estaran per allà, i l'altre mig camp doncs, durant una hora i mitja hi haurà un partidet. La sort que tindrà la via és que tindrà moltíssim públic i tindrà molta afició a favor.
Segurament serà el partit amb més públic de la temporada que tindrà.
Sí, sí, segur.
I a la tarda també el partit del primer equip, a les 5 de la tarda. Ara després parlarem també de l'actualitat del primer equip, aprofitant avui que et tenim aquí. Però, com ara explicaves, ja amb el format de les últimes temporades, no? Amb aquest caire més festiu, amb aquests jocs inflables per la canalla, pels més petits, aquesta jornada d'un caire més festiu. I aquest any amb una novetat, perquè en aquesta presentació venien tots els equips, o una representació de tots els equips, i em comentaves que aquesta temporada els únics equips que participaran d'aquesta presentació seran els equips de futbol base.
Sí, estrictament seria la presentació del futbol base del club, no la presentació del club o de tots els equips, perquè, per això que comentaves, a la tarda juga el primer equip, altres també tenen algun partidet i van dir, mira, fem el futbol base, que són els que més gent porten, que tothom es conegui, és un dia festiu, de germanor, de que els pares d'altres categories, pares nous, pares que porten molts anys al club, es coneguin entre ells i fem una mica de germanor. I van dir, pues mira, fem presentació futbol base només, el dels 8 equips que conformen el futbol base, i ja està. I els altres equips pues, ja es faran les seves fotos oficials, perquè clar, el dia de presentació també serveix com a dia que aprofitem per fer la foto oficial de cada equip. I pues, bueno, pues el tercer, el quart i el femení, i el veterà pues, ja tindran el seu dia, que faran la seva foto oficial i ja està, no cal que participin d'aquesta festa, més que res perquè si tenen compromisos, més que res el que dèiem abans, compromisos familiars, el que sigui, no? I més jugant al primer equip després de la tarda, pues, van dir, bueno, pues, no cal que vinguin pel matí.
Per tant, quan parlem de futbol base, des dels babies fins als juvenils són els equips
que presentareu
aquest diumenge.
Sí. O sigui, faltarà el femení, tercera, quarta i els veterans. Els veterans s'haguessin apuntat, perquè aquells s'apunten a qualsevol... Si és festa, ells s'apunten, ells però bueno, els van dir no cal que vingueu.
Doncs recordem horaris, president, a les 10 del matí s'obren portes i a les 12, teòricament, és quan es farà la foto oficial, eh?
Com hi ha el partit a les 10 de l'avi, realment les portes s'obriran a les 9, perquè arriben els guis, però els castells estaran preparats a les 10 del matí, per dir alguna cosa. La previsió del temps ens respecta, clar, perquè es veu que la previsió del temps no sembla que estigui molt clara i sembla que hagi de ploure, i llavors el tema de castells pues, ja serà més complicat.
Esperem que el temps acompanyi en aquesta jornada. Veurem aquests 8 equips que estaran a la presentació, però aquest any, parlant ja del que és la temporada 2019-2020, tenim un centre esports Constantí amb 12 equips, eh? Totes les categories cobertes. Crec que només ha caigut un Benjamí respecte a l'any passat.
Ha caigut un Benjamí, exacte. Exacte. L'any passat eren 13, ara aquest any són 12. Jo crec que la dimensió del club de la població, del poble Constantí, va per aquí. 12, 13... L'any que vam tindre 15 va ser una cosa molt excepcional i jo crec que estem per aquí. També pel club, més equips, suposo un trasbals una mica més important per entrenaments, per... Jo crec que la dimensió bona és aquesta, entre 10 i 13, jo crec que per allí estaríem bé.
I dintre del que és la valoració que fas com a president del que està sent la temporada a nivell de club, a nivell social i també ara parlarem del tema esportiu, a nivell social, doncs, evidentment, doncs, el club té una base sòlida i, com dius tu, també pel que fa als equips, no? Amb aquests 10-12 equips que hi ha en les últimes temporades.
Sí, s'ha consolidat el fet de tenir totes les categories cobertes, que això vam estar un parell de temporades que ho vam perdre. Ara ho hem tornat a consolidar, en portem 3 de seguides amb tots els equips, categories, algunes doblades. Jo crec que això ho tenim consolidat i ha costat. El tema d'entrenadors, d'implicació dels pares, també ho tenim bastant consolidat. Jo crec que el club està madurant ja i l'estructura, tota aquesta estructura de futbol base i de futbol 7, futbol 11 i tot, està forta. Està forta. Aquest any a nivell social pues, tenim hem canviat de fabricant de roba. Ha sigut un canvi bastant important a nivell de qualitat, també de disseny. Els pares també han hagut de pagar una mica més perquè tots han hagut de comprar tota l'equipació de nou. Però bueno, la gent ha respost molt bé, la gent està molt contenta, els agrada molt la nova equipació, la qualitat, el disseny. Jo crec que, què et dic, com a club estem, l'estructura a tots els nivells està bastant consolidada.
I a nivell esportiu, quina valoració podem fer a aquestes alçades de la temporada veient una mica totes les categories?
Pues molt bona, la veritat. Realment i sorprenentment molt bona. Ahir estava repassant una mica classificacions i tal, a veure com estava el tema, i és molt sorprenent. Tenim infantil, cadet i juvenil, els 3 equips estan segons. El quart va una mica així justet, el tercer més o menys el que esperàvem. I després de base també, o sigui, tenim l'Alevi B, que està primer guanyant tots els partits, en golejades i tal. I els altres, el Prebenjamí, que està tercer. I després tenim l'Alevi A, que està setè, i em sembla que bueno, els babies... Això no es pot considerar competició encara. I hi ha un altre equip que està de desè, que ara és el... Sí, un altre Levi. Esportivament, molt bé. Molt bé, ja et dic. Del futbol 11, els 3 que estan sota el tercera, diguéssim, juvenils, cadet i infantils, estan segons.
Això no sé si s'havia produït mai, que aquestes alçades de la temporada hi haguessin 3 equips d'aquestes categories, infantil, cadet, juvenil, que estiguessin lluitant per estar a dalt.
Sempre havien tingut potser un equip, el cadet aquell any que va pujar a primera, però tenir els 3 tan amunt i després de futbol 7 també tenir-ne un altre que està primer, un altre equip que està tercer, que estiguin tan amunt tots i que no hi hagi ningú que estigui molt despenjat a baix. O sigui, sempre hi havia aquell equipet que deies, ostres, aquests patiran... I no, tots els equips estan més o menys bé.
I això m'imagino que és molt il·lusionant, no? Sobretot parlem d'un juvenil que està tocant ja a les portes del primer equip, que pot ser una base important a un parell d'anys del primer equip. Gent d'aquí, gent que a més, doncs, estan entrenats per un home de la casa com és Javi, que doncs, també té un sentit del club i de la trajectòria també molt important. Això il·lusiona moltíssim.
Sí, clar, i més que res pel juvenil, perquè és que ens estem trobant que està venint més gent que gairebé a veure el juvenil que no pas el tercera, no? Perquè són gairebé tots del poble, és un grupet que porta molts anys, és aquell grupet que sempre estàvem dient que esperàvem que arribés al primer, primer equip per donar un salt de qualitat. Aquest any ja ho estan demostrant, estan la majoria en el seu últim any de juvenil. El primer equip no s'estan portant més jugadors perquè el juvenil està bé i l'entrenador del primer equip no vol tampoc destrotar-lo, descompensar-lo aquest equip, però hi ha dos juvenils que serien titulars indiscutibles al tercera. És un grupet molt bo, que porta molt bona dinàmica i que l'any passat no van arrencar bé, van acabar bé, i aquest any des del principi estan molt bé. El cadet també estan treballant molt bé, també porten entrenadors que fa anys que es coneixen, que coneixen el grup, que estan treballant molt fort. L'infantil possiblement és el que m'ha sorprès més a mi. És un grupet curt, no són molts jugadors, però estan traient molts bons resultats. I llavors, la veritat és que tot això et satisfà perquè dius, sembla que comencem a recollir fruits de tot allò que hem treballat i molts anys de patir i a veure si som 10 o 12 per poder anar a jugar a Calafell o a Sant Jaume dels Domenys o el que sigui. I ara no, ara tots aquests problemes no els tenim i estem començant a tenir bons resultats esportius a gairebé totes les categories.
Doncs il·lusionats i també molt pendents de com acabarà la temporada, perquè, com diem, mai s'havia donat aquesta circumstància, no? De que infantil, cadet i juvenil, tres equips d'aquestes categories estiguessin competint per estar dalt a la classificació, per acabar a dalt de la classificació final de temporada. I parlant del primer equip, president, una temporada que, com sempre, començava, com sempre que hi ha un canvi de projecte, canvi a la banqueta, canvi a la majoria de jugadors de la plantilla, hi havia molts interrogants, no?, sobre com aniria tot plegat, i bé, han passat doncs ja una bona part de la temporada i l'equip en aquests moments, tot i una trajectòria irregular, doncs podem dir que comença a competir, com a mínim tots els partits els està competint, no?
Sí, això sí. Una de les coses que té aquest grup és que tots els partits saps que els competiran i aniran a totes i ho intentaran fins al final. No veuràs mai que baixen els braços ni que... I això és el caràcter que imprimeix l'entrenador Padilla. Nosaltres sabíem que era això, que seríem un equip, potser no tindríem moltíssima qualitat, però intensitat, energia, ganes de jugar, ganes de competir, no donar-se per vençuts, això ho té, perquè Padilla ja és així. I allò transmet molt als jugadors. Hem fet un tomb total a el que veníem els últims anys, a nivell de jugadors, d'entrenador, de manera de jugar, de filosofia de joc i tal. És totalment el contrari i estem en aquesta filosofia ara de competir-ho molt, encara que no tinguis molta qualitat, i a través d'un futbol molt, molt directe sembla que estem aconseguit millors resultats. Vale? No estem molt millor que l'any passat. També ens hem trobat un any que la categoria està molt, molt igualada. No s'ha escapat ningú per dalt en molts punts. Sí que l'Altafulla té un marge ara una mica... Però estàs veient que un Sant Salvador que està avant penúltim li empata el Valls Atlètic, que era el màxim candidat a pujar, i que tothom el setembre, l'octubre, deia que el Valls Atlètic pujaria i fàcil. I Valls Atlètic està quart. Mires la classificació i pots trobar sis equips en tres punts. Estem parlant de gairebé la meitat dels equips estan en 5-6 punts d'avantatge. Si mires cap dalt, amb 10-15 punts estàs primer.
És curiós això que apuntes, perquè analitzant com estan en la categoria, veiem dos equips molt despenjats per baix, no? La Riera i el Camp Clar, pràcticament...
Sí, però la Riera ha fet uns fitxatges ara.
Clar, aquí és on canvia la competició, sempre ho diem, cada any, no? Ara a l'hivern es mou, els equips es mouen, no?
Sí, sí, i la Riera ha fet alguns reforços, no està traient resultats, però estàs veient que els equips els està costant molt. I al principi sí que van treure resultats, perquè van empatar amb el Valls a casa, no? i les gent les cròniques de la Riera i aquesta setmana va jugar a l'Altafulla i l'Altafulla no resol el partit fins al final. Està en Camp Clar vam jugar l'altre dia. Camp Clar sí que el veig que un pèl més fluix, no? De la impressió que em va donar l'altre dia a casa. Però, per exemple, Sant Jaume dels Domenys, que estava allí enfonsat, ara ha portat 10 partits sense perdre. Ja està quart. O sigui, dels últims 10 partits n'ha guanyat 9. I, clar, dius, un Sant Jaume dels Domenys que fa dos dies que a casa nostra ens va guanyar de molt poc i a partir d'allí va agafar ratxa. És equips que de sobte agafen ratxes bones i equips que de sobte agafen ratxes molt negatives. Nosaltres que vam guanyar a Calafell, Calafell porta 4 partits sense guanyar i Calafell estava tercer fa poc. És molt irregular i jo crec que és per la igualtat que hi ha en la categoria. I això ens agafa amb un any que sort que tenim un equip que competirà molt. Perquè això t'agafa un any que tens un grup una mica més fluixet i no sé si aguantes tot l'any amb aquesta intensitat.
Parles d'aquest equip amb aquest esperit competitiu que transmet el seu entrenador, el Paco Padilla, i sobretot també d'un equip que davant les adversitats s'ha sapigut fer fort, perquè recordem les dificultats amb les que es vau trobar, no?, a l'hora de configurar la plantilla a principi de temporada, fins i tot amb manca d'efectius en molts casos, i l'equip s'ha sapigut fer fort enfront de totes aquestes adversitats i arribar a aquest punt de la temporada doncs ara amb un marge que dona una certa tranquil·litat respecte als equips de sota, no?
Sí, va començar la temporada, que érem 14 jugadors i els 3-4 juvenils que anaven, un sol porter. El problema, hem estat sense dos porters fins fa molt poc. Aquesta setmana passada ja va debutar el segon porter que hem fitxat. Però els dos últims partits d'any passat, el porter que hi havia va marxar de viatge familiar i van tindre a jugar els dos últims partits de l'any amb un partit amb el porter juvenil i l'altre partit amb l'altre porter juvenil. Però l'equip no resenteix, o sigui, l'equip segueix treballant i segueix anant a totes i jo els veig que una de les coses més positives és aquesta, és que no baixen mai els braços. És que estàs veient els partits i dius, ostres, van, no els hi surten les coses, però dius, és que no us puc demanar més, no us puc demanar més perquè aneu a totes.
I un primer equip que també serà protagonista aquest diumenge amb aquest partit que s'inclou també en el programa La Festa Major davant del Racing Bonavista, un equip que també, com dèiem, en línia d'aquesta igualtat, només un punt menys que el Constantí, no sé com veus aquest partit de diumenge, seria important sumar perquè serien 3 victòries consecutives, no? I també, sobretot, ja per donar una embranzida.
El Racing és un d'aquests també de ratxes, no? Abans de Nadal va encadenar 3 partits seguits guanyant, ha tornat de festes i va perdre a casa. No sé com se'l trobarem. Serà un partit molt difícil, com tots. Em fa l'efecte que partit fàcil ja en tindrem. Sobretot si sabem que això, que la Riera s'ha reforçat i que els equips de sota estan apretant. El QB que està allí també amb nosaltres, també. Abans de festes va guanyar 4 partits seguits. Ha tornat a festes i surt golejat. Esperem guanyar. Esperem treure el partit endavant. Els nostres estan amb confiança ara, amb moral alta, perquè han tornat de vacances i han pogut puntuar fora. I poder, això, anar traient marge als equips de sota. I perquè aquest final de temporada serà complicat. Perquè a banda dels descensos que pugui haver-hi directes i tal, una de les coses bones que té que el grup sigui molt complicat és que el penúltim, que és el pitjor penúltim que baixa directe, el nostre grup no crec que passi, perquè tindrà molts punts el penúltim, perquè ja dic, és que està tan igualat que el penúltim tindrà molts punts. Llavors, possibles descensos compensats, està perillós, perquè a segona catalana tots els que estan en posició de descens són del grup del Tarragonès, diguéssim, no? Tots els equips de Terra de l'Ebre no n'hi ha cap. I clar, si han de baixar 5 o 6 equips de segona catalana, cap a tercera catalana els hauran d'enquadrar en els dos grups que hi ha, de la zona de Tarragona. I llavors aquí sí que pot haver-hi perill d'arrossegaments i haurem d'estar atents amb el tema aquest.
Doncs és important sumar ara a aquests punts i agafar aquest marge respecte, sí, perquè, a la zona de baix.
Sí, perquè també mires els de segona catalana que poden pujar a primera i també i són de l'Ebre. O sigui que Hem d'estar molt atents i molt vigilants i sobretot començar a treure marge amb els de sota i, si pot ser, aquest diumenge començar a posar-hi ja tres més punts amb un dels possibles rivals, que mai se sap, que igual algú t'agafa una ratxa i passa com el Sant Jaume dels Domenys, que et desapareix d'allà.
Doncs aquest diumenge a les 5 de la tarda també una cita important per donar suport al primer equip en aquest important partit. Ara ho apuntàvem, no? Tot i com estarà en la temporada, sobretot els partits de casa, seria important no cedir punts a les 5. El Municipal de la Coma amb el Racing Bonavista, el primer equip del Constantí que està fent aquesta temporada en la que, doncs, hi ha hagut tants canvis a la banqueta, a la plantilla, i un equip que està competint i que està donant la cara davant de totes les adversitats amb les que s'ha trobat. A nivell, com dèiem, de club, la cita és a les 12 amb la presentació oficial de tots els equips. Qui vulgui a les 10 també pot anar a veure l'Alaví.
Sí, bueno, i a les 10 si vol anar a passar el matí per allà i portar la canalla i que juguin amb... que pugin als castells inflables, està obert a tothom i al servei de bar també per esmorzar, el que vulguin. Esperem que faci bo, això sí.
Doncs esperem, això sobretot, que faci bo i que, doncs, sigui una festa com cada any aquesta presentació dels equips, aquest any de la base del Centre d'Esports Constantí, al Municipal de la Coma, diumenge al llarg de tot el matí, jornada festiva, i a les 12, doncs, amb aquesta presentació de tots els equips de base i amb la tradicional foto de tots els equips al terreny de joc. Ho hem comentat avui amb el president del Centre d'Esports Constantí, Òscar Soler. President, gràcies per haver-nos acompanyat una vegada més.
Gràcies, moltes gràcies a vosaltres.
I que vagi molt bé el que queda de temporada.
Moltes gràcies, esperem que sí.
Que vagi bé.
Un dia més, el magazín de Constantí Ràdio. De dilluns a divendres a les 12 del migdia. Un programa on cada dia analitzem l'actualitat més propera. Entrevistes, informació, opinió, cultura i seccions diverses. Amb Jordi Martínez i Noelia Silvero. Un dia més, el magazín de Constantí Ràdio.
Bon dia a tothom i benvinguts a l'espai setmanal de la biblioteca. Quan es governa de debò en llibertat, apareixen les llibertats concretes. Isabel Clara Simó. El passat 13 de gener ens va deixar l'escriptora, professora i periodista Isabel Clara Simó, que va entrar al món de la literatura amb el recull de contes i va acabant sent mereixedora d'una gran quantitat de premis literaris per les seves novel·les. Per això avui dedicarem l'espai de la ràdio a fer un repàs d'algunes de les seves obres que podreu trobar a la biblioteca. Som-hi! Comencem amb La Nati. Els seus tripijocs entre dues parelles de germans, l'Òscar i l'Oleguer, que són policies, i l'Arcadi i l'Antoni, delinqüents, tenen un final feliç, ja us ho direm ara. Aquesta història, escrita amb un humor corrosiu en què no se salva res més que la ingenuïtat de l'Arcadi, fa un recorregut per la societat, des del president de la Generalitat i els intel·lectuals més notables, fins al tèrbol món del robatori i de les finances, sense concessions. Tot això al voltant del tema d'un magne robatori en un banc de què tothom, ves per on, en resulta beneficiat. El següent títol és T'imagines la teva vida sense ell? S'ha acabat la por, s'ha acabat patir, s'ha acabat suportar la vida. La viuria, la vida com fa tothom, escriu el personatge Mercè al seu diari mentre pateix la submissió i la humiliació constants a què la sotmet el seu marit, un home que converteix el dia a dia de la seva dona en un autèntic infern. El gust amarg de la cervesa. Des de la finestra de casa seva, un jove paraplègic que viu sol segueix dia a dia la vida dels veïns que viu al bloc del davant. Un estudiant de bon veure, una àvia d'hàbits rutinaris, una parella amb un fill adolescent. El que en Ramon desconeix és que la seva observació aparentment objectiva i de fàcil interpretació és un autèntic engany, ja que ell només té una visió parcial i fragmentada de la realitat. El següent títol és L'home que volava en el trapeci. Cada persona no és igual a una altra, ni cap història d'amor no és com una altra. Raül, un misàntrop gelós del seu aïllament i amb fama de cínic que treballa en un editorial, s'ha fet un món on no hi caben sentimentalismes ni hipocresies que afavoreixen les relacions socials. Fins que els seus esquemes trontollen quan coneix l'Iris, una noia que restaura mobles, 20 anys més jove que ell, i d'una bellesa aclaparadora. Però l'Iris és una noia solitària, encara més radical que el Raül, en la preservació de la seva intimitat i ferida per un trauma del passat. Tots dos hauran d'enfrontar-se als seus propis fantasmes per donar sortida a l'atracció mútua que senten. El següent títol és Amor meva. A través de quatre generacions de mares i fills d'una mateixa família, Isabel Clara Simó narra la història d'una nissaga de dones liberals i coratjoses amb arrels jueves. Les desavinències amb els temps i l'època que els ha tocat viure les han marcades ja des del seu naixement, i per mantenir la pròpia identitat i viure lliurement, sovint han hagut de rebel·lar-se. Una novel·la coratjosa i sincera que explora els límits de la identitat i ens converteix i ens descobreix molts dels secrets que oculten les aparences. El següent títol és El caníbal. Diu la Rosario, un dels personatges principals del caníbal. Vull que et quedis sempre amb mi. Vull que les teves cèl·lules es barregin amb les meves. Vull tenir amb tu la còpula més immensa, més total, més completa que mai s'hagi tingut. Vull que tu i jo siguem un de sol. El caníbal és una història, com es pot veure, que ens parla dels límits de l'amor. El següent títol és Angelets. Víctimes, dimoniets, trapelles o esporguits, tendres i cruels, malcriats o directament dolents. Reals com els de la vida mateixa són els infants protagonistes dels relats d'Angelets. Defugint dels tòpics i les falses aparences, Isabel Clara Simó ha mirat cara a cara als nens i els ja ha descobert que la tan celebrada infància a vegades calla veritats incòmodes i inconfessables. Les pors, la solitud, la conflictiva relació amb els adults, 10 contes corprenedors que mostren la cara fosca de la idealitzada infància, una realitat gens confortable, sorprenent i reveladora. El següent títol i últim és Tota aquesta gent, un recull de contes que, com píndoles de vida, constitueixen un itinerari social i íntim d'una sèrie de persones en el seu dia a dia. El retrat dels 10 conflictes són, com per exemple, l'envelliment, la infidelitat, la gelosia, els desitjos sexuals i les seves contradiccions quotidianes, personals o laborals, conformen un fresc ric i viu del descensís vital i alhora un mirall dels temps actuals. I ja, per acabar, recordar-vos que aquest dissabte, a la biblioteca, tenim el Club de Lectura Juvenil, per nois i noies entre 14 i 17 anys que els agradi llegir, però també per aquells que els agrada una mica menys, però tinguin ganes de fer amics i xerrar i descobrir el costat lúdic de la lectura. Això és tot. Bon cap de setmana i bona festa major. Us esperem a tots i totes a la biblioteca. Oh,
continguts en xarxa.
Una pel·lícula d'humor negre protagonitzada per un nen nazi, Jojo Rabbit, és una de les estrenes més destacades de la setmana. Del gènere de terror arriba Malasaña 32, un film ambientat en un pis sinistre de Madrid a finals dels 70. I 17 anys després torna l'equip de policies format per Will Smith y Martin Lawrence a Bad Boys for Life.
Las actividades que hoy realizaréis serán juegos de guerra, técnicas de emboscada y explotar cosas.
Creo que esto no es lo mío.
¿Vas? ¡Claro que es lo tuyo!
Jojo Rabbit és un nen alemany jove i solitari membre de les joventuts hitlerianes. Té un amic imaginari que s'assembla molt a Hitler i una mare, interpretada per Scarlett Johansson, que se l'estima molt. Un dia, però, el món se li capgira quan descobreix que la mare amaga una nena jueva. Això farà que en Jojo es replantegi el nazisme, tot plegat en un film ple d'humor.
¡Jojo! Jolín, ya nada tiene sentido.
Sí, está claro que este no es el mejor momento para ser nazi.
En esa casa pasan cosas.
¿Qué cosas? Tienen goteras.
Amparo, ayúdame.
Un pis al número 32 del carrer de Manuel Malasaña és l'adreça que tria la família Olmedo per traslladar-se del poble a Madrid. D'aquesta manera arrenca Malasaña 32, una pel·lícula que ens mostrarà com s'adapta la família a la capital espanyola, amb un problema afegit. A la casa que han comprat no estan sols. Alguna cosa desconeguda posarà en perill les seves vides i hauran de defensar-se.
¿Quién vive en la casa?
Ni el Batmóvil se agarra a la carretera como este cabrón.
Unas mallas apretadas y un bólido no te convierten en Batman, Mike. ¡El bus!
¡Lo veo!
¡El bus!
¡Lo veo!
¡El bus!
Sácame de este puto coche ya.
Segurament molts espectadors deuen recordar Dos policies rebels i l'equip format pels agents interpretats per Will Smith i Martin Lawrence. 17 anys després de la darrera aventura, tornen a Bad Boys for Life. En Marcus, Lawrence, intenta passar més temps amb la família. De sobte, però, una amenaça posarà en perill la vida d'en Mike, Smith. Marcus tornarà a fer tàndem amb en Mike, perquè té molt clar que també és part de la seva família.
Sí! ¡No!
¿De dónde coño sacan tantos helicópteros?
I acabem un dia més amb l'agenda, coneixem les propostes culturals que s'han programat per avui divendres i per al cap de setmana i ens centrem avui en repassar els actes, les activitats de la Festa Major d'Hivern de Constantí en honor a Sant Sebastià que donen el tret de sortida a aquest cap de setmana. Per tant, avui divendres 17 de gener, dins els actes de Festa Major a Constantí, a 6:15 de la tarda, el Pavelló Poliesportiu hi haurà espectacle d'animació infantil, la Festa dels Més Tomàquets. I a 7:00 de la tarda, a la Societat del Casino, tenim la xerrada titulada Pere Caselles, arquitecte de les Escoles Velles, a càrrec d'Antoni Pàmies. Aquest és un acte de commemoració del centenari de les Escoles Velles de Constantí dins els actes de la Festa Major d'Hivern del municipi. Pel que fa al dissabte 18 de gener, a 6:45 de la tarda, Cercavila anunciant l'arribada de la Festa Major amb els grups La Corranda i els Grallers de Constantí i a 7:00 de la tarda al Pavelló Poliesportiu hi haurà el pregó de Festa Major a càrrec del senyor Josep Poblet i Tous, qui va ser president de la Diputació de Tarragona entre els anys 2007-2019 i també alcalde de Vilaseca entre el 1993 i el 2019. Seguidament es farà l'entrega dels premis i distincions honorífiques del 2019 i a continuació es farà entrega dels premis del quart concurs d'aparadors nadalencs organitzat per la Unió de Botiguers de Constantí amb la col·laboració de l'Ajuntament. Un cop finalitzada l'entrega de les distincions, s'oferirà un refrigeri per tots els assistents. I a 9:00 del vespre, al Pavelló Poliesportiu, sopar commemoratiu del centenari de les Escoles Velles. En acabar el sopar hi haurà ball amb l'orquestra Monte Carlo. El diumenge els actes començaran de bon matí, a les 8 del matí davant de l'Ajuntament, amb la dotzena sortida d'Amics de les Motos Clàssiques amb destinació a Porrera, organitzada per Motoclàssic Constantí. De 10 del matí a 2 del migdia tenim jornada de portes obertes a la Vila Romana de Sencelles. Amb motiu de la festa de Sant Sebastià es pot visitar de manera gratuïta la Vila Romana de Sencelles. D'altra banda, a partir de les 12 del migdia, al camp de futbol municipal La Coma es fa la presentació dels equips del futbol base del Centre d'Esports Constantí. La jornada començarà de bon matí a partir de les 10 amb castells inflables, amb una festa que tindrà lloc al municipal La Coma. A l'una del migdia, la sala de plens de l'Ajuntament, acte institucional, 40 anys d'Ajuntaments Democràtic, a càrrec de la senyora Montserrat Duc Plana, doctora en Història i catedràtica d'Història Contemporània. A 2:15 del migdia, al carrer Major, arriben els participants de la dotzena sortida dels Amics de les Motos Clàssiques, amb l'exposició de motos i l'entrega de premis per les motos més antigues. A la tarda, a partir de les 5, al camp de futbol municipal La Coma, partit de Lliga, de tercera catalana entre el Constantí i el Racing Club Futbol Bonavista. I a les 6 de la tarda, al pavelló poliesportiu, espectacle d'humor amb Xavi Franquesa i Jordi Meca, un espectacle que té lloc al pavelló poliesportiu i encara avui podeu comprar les entrades per assistir-hi. I les activitats, els actes continuaran el dilluns, dia 20 de gener, el dia de Sant Sebastià. A les 7 del matí hi haurà el bon dia de festa major amb les matinades dels grallers de Constantí i la corranda pels carrers del poble. Quan faltin 10 minuts per les 12 del migdia, concentració d'autoritats davant l'Ajuntament i seguici popular fins al pavelló poliesportiu amb la participació del Ball de Pastorets, el Ball de Patatuf, el Ball de Cavallets, de la Societat Cultural i Recreativa El Casino, acompanyats pel grup de música tradicional La Corranda. També el Ball Petit de Constantí i el Ball de Nans de les Bar d'en Zaire a Constantí al Casino, acompanyats pels grallers de Constantí, i també hi tindrem els gegants de Constantí. A les 12 del migdia, al pavelló poliesportiu, es farà el solemne ofici en honor a Sant Sebastià amb la benedicció de les coques, i a la sortida, ball de lluïment de tots els elements del seguici a la plaça de les Escoles Velles. A la mateixa plaça, a continuació, hi haurà la festa del centenari de l'Escola Pública Constantí, amb la inauguració de la placa commemorativa i de l'exposició fotogràfica amb un recull d'imatges d'aquests 100 anys. Seguidament, s'inauguraran els aparadors del centre de dia i de la Llar d'Infants Municipal Gugu, amb jornada de portes obertes als dos centres. I a continuació, a la mateixa plaça de les Escoles Velles, ballada de sardanes amb la cobla Catània i vermut popular. Els actes continuaran a la tarda del dilluns 20 de gener a partir de les 6 al pavelló poliesportiu, amb concert i ball de festa major amb l'orquestra Metropol.
Amb l'agenda cultural hem arribat al final del nostre programa d'avui. Us han parlat Noelia Silvero i Jordi Martínez. Recordeu que a la 1 arriba l'informatiu amb tota la informació local i comarcal, i que nosaltres tornarem el proper dimarts. Recordeu que durant tot el cap de setmana podeu gaudir i participar de les activitats de la Festa Major d'Hivern a Constantí. Gràcies per la vostra atenció i que passeu un molt bon cap de setmana de Festa Major.